11 i 9, 18 i 9, perdó, 11 i 10, 18 i 10 a la remissió. És el moment ara de parlar de literatura, com sempre, amb la Neus Riera. La tenim al telèfon, a veure quina recomanació ens fa per l'agost. Bon dia, Neus.
Bon dia, Janmira, com estàs?
Jo molt bé, i tu?
També.
Molt bé, me n'alegro molt.
Un cop de calor, però anem.
Sí, bé, fa calor, però mira, tampoc ens podem queixar, eh? Aquest mes d'agost ha estat bastant bé.
Sí. Només ens falta un poc de pluja.
Efectivament, això és el que ens falta.
Normalment, abans, per Sant Agustí, que és el 28 d'agost, solia ploure.
Sí, ja jo me'n record que aquella aquí una pluja d'aquestes torrencials a l'agost cada any. L'any passat crec que no va ser així, tot i que va haver una dana, no? Però crec que va ser... No sé si va ser l'agost.
No, va ser abans.
Va ser abans. Bé, Neus, anem al que ens toca. Què ens recomanes?
Sí. Hola, mira, és que l'altre dia, el darrer dia que vàrem parlar, d'Iran, vaig parlar d'un llibre d'en Bernat, Joan i Marí, no sabies títol, i ara ja el sé i ja volia dir per si hi ha algú d'interès de llegir-lo.
Perfecte.
El tema és actual, per tant, està molt ben escrit i vol recomanar, que és Mujahidí.
Mujahidí.
Mujahidí d'en Bernat Joan i Marí.
Perfecte, ja
vale,
sabeu.
I ara, vale, ara anem a passar en el llibre que he pensat tractar avui, perquè és el llibre en castellà, l'he llegit perquè no està traduït en català, que és d'en José Vicente Alfaro, El primer latido d'Austràlia, és a dir, el primer batec d'Austràlia.
Vale.
Per què he triat aquest llibre per llegir, per comentar? Perquè avui en dia hi ha quantitat de joves que se'n volen anar a Austràlia.
És com
s'ha posat de moda tothom cap a Austràlia. Vinga, cap a Austràlia.
Perquè es guanya bé, hi ha molta feina i està xulo, està lluny, és així com... Hi ha paisatges molt, molt bonics. Jo crec que és per això.
Sí, bueno, bé, idò jo, com tinc dos netes per allà, per Austràlia.
Ah, mira.
Llavors vaig dir, bueno, anem a veure què passa per Austràlia, no? I llavors he llegit aquest llibre, que és una novel·la històrica, una novel·la coral, on hi ha molt de personatges, i està molt ben tramada, t'enganxa, i va capítol per capítol o escena per escena va posant els personatges, entre ells se van creuant i, clar, està molt bé. Supos que tots sabeu que Austràlia va néixer d'una colònia penal a final del segle XVIII, penal d'Anglaterra. Les seues presons estaven plenes i no sabia què fer tant de presoners, i aleshores van enviar cap a Austràlia, que era recient conquerida, entre comates, ser conquerida, mai més ben dit, aquelles terres, i van enviar cap allí. Van fer una colònia penal. Per tant, els primers habitants europeus, perquè allí hi havia els aborígens.
Efectivament.
Aborígens, que sempre va estar en lluita, es varen desposseir, tot això quan és la novel·la, es varen desposseir de les seues terres, ja us podeu imaginar tot els horrors que va haver, i també, sobretot, els horrors que patien la gent que anava, els presoners que s'enviaven cap allà.
No?
Quan primer dins el barco d'una manera assinada, horrible, i sense cap mesura higiènica, ni penseu que estem en el segle XVIII. I també el mal que ho passaven i com se n'aprofitaven els terratinents o els primers, diguem, senyors, que també van anar-hi algun senyor de Londres o d'Anglaterra que tenia ganes d'aventura i que els hi prometien terres, com es tractaven a tots aquests presoners. Eren realment esclaus. I és increïble, perquè així com vaig llegint, com te dones compte de la maldat humana.
Sí, bé, ja ho està... Ho estem veient cada dia, últimament, Neus.
Perdona?
Que la maldat humana l'estem veient cada dia, últimament.
Sí, bueno, bé, és que és això no canvia en mi, que s'ha crueltat, s'avarícia, s'enveja, s'odi, també hi ha altruisme, honradesa, amor, però això, vull dir, la veig cada dia i és, malauradament, però és que després, quan tu, algú t'ho conta i està ben escrit i te transporta en aquella època, ho sents.
Efectivament, totalment. I de fet, quan llegeixes aquests llibres, que molts cops desconeixes, no?, la història de molts indrets, no?, que bé, has sentit parlar d'ells, però igual no saps tota la història que hi ha al darrere. I és veritat que et planteges moltes coses, igual que quan estudies història, és una cosa pareguda, no?, que et comencen a explicar, jo què sé, doncs la història la mateixa, la de l'esclavitud, o les dictadures, i dius, de veritat, hi havia una persona al món, que a més, quan t'expliquen història per primera vegada, ets petit i vets una mica innocent, no?, sobre el que passa, i et quedes una mica, tipus, de veritat, hi ha gent que ha estat capaç de fer això? I és una cosa dels llibres històrics que està molt bé, no?, perquè tenen aquest doble component entre, doncs, seguir la història, la ficció, i després la realitat, que allò em sembla, doncs, un dels gèneres més millors per llegir, diguem.
Sí, sí, i a més, tenen en compte que els anglesos es varen avergonyir d'aquest fet, i fins als anys 60 del segle passat no varen començar a dir i acceptar les barbaritats que havien fet.
Ja.
Entens? És a dir, és una cosa, és un fet que ha estat amagat.
Sí, sí, totalment.
Ara ja avui en dia no, però pensa que jo, que som del segle passat, fins a 1960 no se'n sabia res d'això.
Clar. Mira.
És molt fort.
Molt
bueno, fort. Jo ho trobo. És molt fort. És com... És perquè ens adonem de com ens canvien i com ens amaguen les històries.
Sí, el relat, no? El relat dels sí. Guanyadors.
Sí, exactament. I bé, també, tornant a la novel·la, en José Vicente Alfaro, se documenta molt. Vull dir, hi ha una bona documentació quan escriu un llibre. Per tant, hi ha molts de fets que són verídics, a més de l'imaginació que es pressuposa, però que tot és possible. Com varen sortir les primeres escoles a Sydney, per exemple? Varen sortir de dues persones que sabien llegir, que sabien escriure, que estaven interessats per la cultura, se varen adonar que només anaven a escola la gent pudent, la gent en sous, i varen fer una escola, van obrir una escola pel poble, per poder anar endavant. I, però són coses que diu, sí, això potser és imaginatiu, però és que és una realitat, així se comencen les coses, no?
Clar.
I després també està tan ben escrit els orígens, el seu territori, les olors, el paisatge, els crits dels ocells. La veritat, així com ho vaig llegint, te fan unes ganes d'anar cap a Austràlia a veure tot.
Escolta, Neus, com és una mica, tipus, hi ha un personatge, cada capítol és un personatge i després s'entrecreuen els personatges, els personatges són de diferents, diguem, estaments socials, hi ha un capítol sobre els aborígens on el protagonista és un aborigen i un altre sobre l'empresonat i un altre d'un terratinent, o com funciona?
Sí, exacte. Exactament. El primer capítol comença per aborígens, per naixement. Per naixement de dos, bueno, puc dir-ho perquè és el principi de la novel·la, és molt llarga, a una tribu d'aborígens neixen dos nens bessons. I els aborígens en aquest moment pensen que un d'ells ha de morir.
D'acord.
No pot viure perquè tenen una superstició les seues tradicions, no? I aquí comença la història. Clar, evidentment, aquest nen és recollit per uns anglesos que no tenen fills, i va sortint, és com el riu Guadiana que va per amunt i per avall, no? Que, vull dir, que va sortir, se va entrellaçant. Tenim un aborigen que sap anglès, que va a l'escola i tal. Després tenim els aborígens de l'altra costat. Després tenim tots els presoners del primer barco, no, de cap barco, com us conta ell, que hi ha tres o quatre personatges principals, un irlandès, un mestre d'escola, dos o tres dones, que també se van mesclant. Després hi ha la classe rica, que mira per damunt a tots els altres. I també hi ha en Elisabet, que és molt important, hi ha dues famílies molt poderoses que són molt importants, sí, els seus fills, que formen part de la trama. Llavors, és un capítol que us conta tot el que passa a una presó d'una illa horrorosa, després us tornant cap a Sydney i després cap a Zaborines. És a dir, se va entrellaçant com si fos una trena, però mai per desfil.
Perfecte, doncs mira, molt bona forma, no?, també de veure com la totalitat de doncs no només un punt de vista, no?, sinó tots aquests punts de vista que ens donen informació sobre com es vivia, no?, en els diferents contextos d'aquest lloc, com és Austràlia.
Sí, sí, sí. I sobretot, és perspectiva que nosaltres ara ho veiem en un temps, i ens adonem de lo bèsties que eren, que seguien sent humans, i de com se n'aprofitaven dels esclaus i dels presoners, tenen en compte que no els hi pagaven res.
Yeah.
I aquests condemnats que arribaven a Austràlia, bueno, això ho conté el llibre, perquè ells, la gran majoria, són condemnats, a un moment determinat poden tenir, quan hi han complit la pena, gaudeixen de la llibertat. Però no estan considerats com a persones amb tots els drets.
Clar.
Tampoc els aborígens, a pesar de que se consideren membres de l'imperi o persones de l'imperi anglès, no, els traten com si no tingués cap dret. I un governador que arriba, que vol donar els drets en els exconvictes, en els aborígens i tot això, finalment el lleven de mig perquè la classe poderosa no se convé.
Ja. Doncs mira, Neus, digues.
Sí, no, això.
No, doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació. Sembla un llibre superinteressant, aquest, El primer latido d'Austràlia, de José Vicente Alfaro. Et donem les gràcies, com sempre, per les teves recomanacions, Neus.
De res, i bon dia, i que ho passeu el més fresc possible.
Igualment.
Bé.
Bé, per despedir aquesta entrevista, una cançó que s'inspira en una novel·la, en la novel·la de L'Estrany, d'Albert Camus. El tema fa referència a una escena emblemàtica del llibre en el que el protagonista, Mersault, mata un àrab a la platja. La lletra i l'atmosfera de la cançó reflecteixen la tensió i el distanciament emocional presents a la novel·la. Us deixem amb aquesta cançó, Killing an Arab, de The Cure. I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab. Turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive.